Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'ocupació s'ha convertit en un mal de cap per a milers de propietaris que es troben desemparats i, sobretot, indefensos a Catalunya. El digital El Caso revelava fa uns dies la història d'una dona que va veure com una família de senegalesos li ocupaven l'apartament que té a Salou. Anys després, no només no ha aconseguit fer-los fora de casa seva, sinó que ha acabat denunciada pels inquilins. Tot va començar fa uns anys, quan la mare de la propietària va llogar l'apartament a una amiga per un parell de mesos. L'estada es va acabar allargant més del previst i, entremig, la propietària va morir, quedant el pis a les mans de la seva filla. La llogatera va marxar sense dir res i un temps després la nova propietària va descobrir per casualitat que el pis hi havia estat ocupat. A l'apartament hi havia una família de senegalesos que, tot i no tenir contracte, es negaven a abandonar l'immoble. Els serveis socials van intervenir perquè la propietària fes una oferta de lloguer, però la intenció de la dona era recuperar el pis. Des d'aleshores els llogaters s'han negat reiteradament a anar-se'n i fins i tot han pagat alguna mensualitat per utilitzar-lo en la seva defensa. Farta de la situació, la propietària va recórrer una empresa privada antiocupacions que va trencar el pany i va tallar l'aigua per forçar-los a anar-se'n. La situació, lluny de millorar, va empitjorar perquè els ocupes van acabar denunciant la dona per coaccions. Els Mossos van anar a prendre-li declaració, però no va ser possible perquè havia estat ingressada a l'hospital per un problema de salut. Hi ha hagut nous intents de la propietària de convèncer els inquilins perquè se'n vagin, però no han sortit efecte. Els han ofert un pis a un altre municipi, però es neguen a anar-se'n perquè només volen viure a Salou. La dona va denunciar que estaven vivint amb menors sense aigua i sense llum, però la policia va obrir diligències per mentir en amagar que havia estat denunciada per coaccions. Com a últim recurs, la dona es va plantar en la seva propietat afirmant que s'hi quedava a viure fins que marxessin. Els ocupes van trucar a la policia, que va convèncer la dona perquè marxés, informant-lo que estava fent alguna cosa que era completament il·legal. És, podíem dir, el món al revés. Aquesta història que t'he explicat és la realitat quotidiana de molts propietaris a Catalunya, on sembla que la llei està de part sempre dels delinqüents. Bona tarda, soc Carlos Losada. Aquest dilluns, en companyia de la Mar Puerto. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Repassem notícies d'actualitat i d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Notícies com quines, Mar?
Comencem explicant que la família de la cuinera morta a Mas d'Enric ha demanat que es faci una placa commemorativa que la recordi al centre. La petició s'ha traslladat al director de la presó per tenir sempre present la víctima i que les generacions futures coneguin com va morir. El disseny de la placa i el lloc on ubicar-la, però, consideren que l'haurà de decidir la família. I una baralla multitudinària amb una trentena d'implicats a la plaça Major d'Olot ha obligat aquest diumenge a desplegar diversos efectius dels Mossos d'Esquadra i la policia local. La policia va rebre l'avís cap a 7:45 del vespre i tot apunta que es va produir per la sustracció d'un telèfon mòbil. I a tot això, desenes de persones han traslladat a primera hora d'aquest dilluns un dels accessos al port de Barcelona en solidaritat amb Palestina i en contra d'Israel. L'acte s'emmarca en una campanya internacional que s'ha fet també en altres ports del món. I la Guàrdia Civil ha detingut dues persones i ha desmantellat una plantació de marihuana en una operació que ha portat a terme aquest dilluns a Mataró, al Maresme. Les plantes ocupaven tota la part baixa d'una masia aïllada al veïnat de Valldeix. I avui acabem explicant que el Cine Baix de Sant Feliu de Llobregat acollirà entre el 18 i el 22 d'abril una nova edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà, que es centrarà en les ferides obertes a Amèrica Llatina i els diversos conflictes que assolen el continent. Es projectaran un total de 12 pel·lícules de 9 països diferents i 3 cinefòrums completaran aquestes projeccions.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dilluns. Després d'un cap de setmana marcat per temperatures molt elevades, pràcticament d'estiu, doncs a partir d'avui les coses comença a canviar. Baixen els termòmetres. Dilluns ja hem donat un descens, sobretot a les comarques del nord, especialment a partir de demà, dimarts, baixaran arreu de Catalunya. Serà un descens que ens portarà directament a un ambient propi del mes d'abril, temperatures que estaran a la línia del que tocaria, tot plegat amb alguns ruixats entre les comarques de Barcelona i de Girona i també alguns punts del Pirineu que no deixaran grans quantitats d'aigua. També ho farà el Mestral a les Terres de l'Ebre i la Tramuntana a l'Empordà. Moment de conèixer la situació a les carreteres amb la Marta Carbó. Bona tarda, Marta.
Bona tarda. Aquesta hora no parlem de grans problemes de la xarxa viària catalana. Destacar que hi ha un carril tallat a les 32 de l'autopista del Garraf, a Sitges, en sentit Barcelona, per tasques de reparació de danys d'un accident. També hi ha un carril tallat a l'autopista P7, a Sant Celoni, en sentit nord, en sentit Girona, per un vehicle avariat i també un carril tallat a la C33 amb un Montcada i Reixac en direcció a l'Ultra Trinitat per un camió avariat. En tots tres casos no hi ha retencions i se circula amb fluïdesa com a la resta de la xarxa viària catalana. De moment, això és tot. Des del Secretari de Trànsit, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2:45, nou pas en l'intent del govern per regular els lloguers. Avui l'executiu ha avançat que vol afegir 131 nous municipis a la llista de zones tensionades on es podrà limitar el preu dels lloguers. En total són ja 271 municipis els afectats per aquesta regulació. L'anunci ha estat ben rebut pel sindicat de llogaters, mentre que els promotors insisteixen que limitar els preus dels lloguers farà retrocedir l'oferta. Afirmen que estem davant d'una mala notícia i en aquesta línia un estudi del portal Idealista assegura que des de fa un mes, quan va entrar en vigor la regulació dels lloguers, l'oferta de pisos s'ha reduït un 13% a Catalunya. La Yolanda Canales t'ho explica amb més detalls.
D'entrada, el govern ja ha fet els tràmits per afegir aquestes noves localitats a la llista de zones tensionades. Estem parlant de Viella, Cadaqués, Begur, Besalú o Altafulla. I així fins a arribar als 271 municipis on viuen fins a 7 milions de persones, el 90% de la població a Catalunya. La consellera de Territori, Esther Capella, diu que l'executiu continuarà treballant per embridar el mercat de lloguer. Però el cert és que li costarà i molt fer-ho si es té en compte un informe elaborat per Idealista, segons el qual l'oferta de lloguer s'ha reduït un 13% des de que es va aprovar l'índex de referència dels preus ara fa un mes. La caiguda més important ha estat a Girona, on l'oferta ha baixat un 21%. Però el control de preus no ha tingut efectes immediats perquè al conjunt de Catalunya l'habitatge ha pujat de mitjana un 4,3%. I els promotors, al seu torn, també defensen que limitar el preu del lloguer l'únic que provocarà és que hi hagi menys oferta, però no només això. Segons Marc Torrent, director general d'APSE, l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, la mesura tindrà altres efectes no desitjats.
Sempre ha acabat generant tres efectes. Primer, és la reducció del parc, perquè hi ha part d'habitatge de lloguer que es destinarà a la venda. Segon efecte, un menor manteniment amb el parc immobiliari existent. I el tercer efecte és la manca d'incentius a l'increment del parc, que aquí és on el sector promotor doncs, té més a dir. I, evidentment, doncs, aquestes limitacions de lloguers no són una bona notícia.
Així doncs, amb la mesura del govern, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims 5 anys, un cop aplicada la clàusula d'actualització anual d'aquell contracte. En cas de tractar-se d'un gran tenidor, que és la persona física i jurídica propietària de 5 o més immobles urbans ubicats a les zones de mercat residencial tensat, el lloguer no podrà ser superior a l'índex de referència del preu del lloguer. I a tot això, el Sindicat de Llogateres de Catalunya demana que s'apliqui l'índex més efectiu per limitar el preu dels lloguers i també exigeixen al govern que tiri endavant un règim sancionador.
Gràcies, Yolanda. I aquest dilluns ja hem tingut el primer dels 8 debats de precampanya i campanya de les autonòmiques del 12 de maig. Ha tingut un mercat caire econòmic, ja que l'ha organitzat la PIMEC, que és la patronal de la petita i mitjana empresa, però també ha estat envoltat de polèmica. I per què? Doncs perquè els organitzadors han deixat fora dos partits amb representació parlamentària, com són Ciutadans i Vox. Un fet inusual i que ha aixecat doncs, força crítica, Sergi Tor.
Sí, les dues forces polítiques amb representació al Parlament i excloses del debat han criticat durament a PIMEC. El portaveu de Vox, Joan Garriga, interpreta que la seva no invitació és a causa de que denuncien el diner públic de la Generalitat que rep la patronal.
¿Y por qué no le gusta lo que dice Vox? Por dos motivos. Primero, porque criticamos las subvenciones a patronales y sindicatos. En este caso, la PIMEC recibe 5,5 millones del presupuesto del dinero de los impuestos de los catalanes, de autónomos y de pequeños empresarios. Y por eso está vendido al gobierno de la Generalitat.
Des de Ciutadans, el seu candidat, a Carlos Carrizosa, apunta que no han volgut a la veu de la seva formació perquè demanen canvis amb l'objectiu de crear riquesa.
Es lamentable que el criterio de PIMEC no dé voz a aquellos que decimos cosas que atan y que vinculan a los otros dos grandes partidos. No quieren a Ciutadans aquí porque nosotros somos incómodos.
El debat en un to pausat a coincidència de tots, una millora en el finançament a Catalunya, cadascú amb la seva pròpia reforma. El popular Alejandro Fernández reclama realisme i hi ha una fiscalitat justa i Esquerra i Junts han interpel·lat sobre qui pressiona més i millor al govern central. El debat eren tots els caps de llista, a excepció de Junts, que ha enviat el seu número 3, Josep Rull.
Vol verificar ja en la precampanya. El candidat de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, no estalvia crítiques contra el socialista Salvador Illa, ho ha fet al programa Converses d'aquesta cadena d'emissores. Ha acusat el cap de llista del PSC de ser la gran estafa de Catalunya i que mai serà una alternativa al separatisme, ja que està conxabat amb ells. Mentrestant, Illa, que avui ha estat amb Carlos Herrera, ha assegurat que veu molt difícil un govern amb Junts i que el PSC negociarà els possibles pactes de manera autònoma i sense interferències de Madrid. Mar Puerto.
El candidat del PSC, Salvador Illa, ha dit que veu molt difícil un govern amb Junts després de les eleccions del 12 de maig, però ha subratllat que intentarà arribar a acords amb diferents formacions, com ja ha fet en l'àmbit municipal, i ha citat els pactes amb Junts, Esquerra Republicana, Comuns i PPC. Herrera, en COPE, ha replicat a Carles Puigdemont que és el PSC i no Pedro Sánchez qui negociarà els pactes per formar el pròxim govern, i ha avisat que un nou acord entre Junts i Esquerra implicaria la destrucció mútua assegurada, i ha recordat el govern fallit d'aquests dos partits independentistes en l'última legislatura.
Yo aspiro a gobernar con la confianza de los catalanes. Veo muy difícil un gobierno con Junts. Ellos ya se han manifestado también en contra. Lo que sí que hemos hecho y intentaré seguir haciendo es llegar a acuerdos con distintas formaciones políticas. Tenemos acuerdos en el ámbito municipal con Junts, los tenemos con Esquerra, los tenemos con los comunes, incluso en algunos lugares tenemos acuerdos con el Partido Popular. Bueno, no, la política de acuerdos amplios la defiendo. La configuración de un gobierno primero dependerá de lo que digan los catalanes el día 12 de mayo, y a partir de ahí mi propósito es articular, como he dicho, un gobierno lo más estable posible.
A tot això, el cap de llista de Vox, Ignacio Garriga, també ha deixat ben clara la seva poca sintonia amb Illa al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra. Diu que és una cara més d'aquesta moneda que representa el separatisme y que es la gran estafa de Cataluña.
Porque ella es una cara más de esa moneda que representa el separatismo. El señor Illa, yo lo llevo repitiendo mucho estas semanas, es la gran estafa de Cataluña. El Partido Socialista de Cataluña hay que darlo por finiquitado y abrir la nueva etapa del Partit Separatista de Cataluña. Un partido que dijo que venía a ser alternativa, un partido que dijo que no iba a conceder indultos, que no iba a modificar el Código Penal, que no iba a conceder la amnistía, y ha modificado el Código Penal, ha concedido indultos, ha concedido amnistía.
Al seu torn, i en referència a la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, també ha assegurat que l'únic que farà serà competir amb Puigdemont aviam qui és més separatista.
Per cert, que des d'aquest cap de setmana i fins dimecres es fan els sortejos de les meses de les eleccions del 12M. Els sortejos es fan als ajuntaments i el resultat s'ha de comunicar en un termini de 3 dies. Si ets un dels escollits, pots presentar al·legacions. Si no ho fas i no et presentes a la taula el dia dels comicis, pots cometre un delicte. T'ho explica el Roc Solà.
Així és, Carlos. Recentment han començat els sortejos per a decidir qui conformarà les meses electorals del proper 12 de maig per a les eleccions del Parlament de Catalunya. En cas que rebi una citació per a la mesa, s'hi ha d'anar obligatòriament, ja que el fet de no anar pot ser constituït com un delicte. Això ha explicat el magistrat i membre de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, Enrique Rovira.
La immensa majoria de persones no presenta eleccions, i sinó que no hi va. Després, a la taula electoral hi pot cometre, o la mesa electoral, hi pot cometre un delicte. Que això ja és el que eren fins ara, fa poc, fa 2 anys, eren competents a l'Audiència Provincial de conèixer aquest delit, encara que la pena no siguessi seriosa, no és mai de presó.
Recordem que aquestes eleccions del 12 de maig no són les úniques previstes per aquest 2024, sinó que el 9 de juny tindrem les eleccions europees, i en cas que una persona tingui un compromís el dia de la citació a la mesa que l'impossibiliti ser-hi, com per exemple un viatge, un casament o un altre compromís d'importància major, Enrique Rovira explica com ha d'actuar aquesta persona.
Perquè no és només al·legar que té un compromís de viatge, que té un compromís d'una boda, que té un compromís de qualsevol qüestió de família, sinó que té que acreditar-ho. I que a més aquest compromís li vingui abans de ser convocada a les eleccions, perquè és fonamental perquè es pugui admetre.
Perquè s'accepti l'acreditació per a faltar el dia de les eleccions s'ha de fer a tot tardar 3 dies després del sorteig dels participants, i en cas que no es faci en aquest període, tindrà una setmana per exposar davant de la Junta Electoral de la zona una causa justificada i documentada que els impedeixi no acceptar el càrrec.
Molt bé, doncs ja ho saps, si toca anar a una mesa electoral el dia 12 de maig i pots presentar al·legacions, pots fer-ho. El que no pots fer, perquè pots incórrer en un delicte, és no presentar-te aquell dia si has estat convocat i no haver al·legat alguna excusa. I si et van posar una multa entre el 2020 i el 2023 en referència a la zona de baixes emissions, t'interessa el que ara t'explico. I és que arrel d'una sentència del Tribunal Suprem, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'anul·lar unes 140.000 multes que sumen un import superior als 20 milions d'euros. El Tribunal dona la raó a les plataformes afectades per aquestes multes. L'Ajuntament ja ha avançat que les sancions pagades no retornaran. En canvi, les que estan en curs queden paralitzades. Tot i aquest revés judicial, l'Ajuntament manté activa encara aquesta zona de baixes emissions amb alguns retocs que, per cert, també han acabat als jutjats. D'aquí un moment ho explicarem amb l'advocat que ha portat el tema a l'Ajuntament de Barcelona, concretament fins als tribunals. Però abans, arreu en Cope Catalunya i Andorra, hem escoltat la història d'una damnificada per aquestes multes. Es tracta de la Mònica, que ha parlat amb el Sergi Tor.
Sí, la Mònica Xufré és una de les 140.000 afectats que volen la tornada dels seus diners. La multa era de 200 euros. L'Ajuntament de Barcelona argumenta la fermesa d'un acte administratiu, tot i la sentència judicial per no retornar aquest import. Mònica Xufré és una de les afectades i Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, reclama a tots els afectats que contractin a un advocat.
Agafeu un advocat i aneu per la llei, perquè està demostrat que quan vas amb un advocat de la mà i vas a demanar els teus drets a l'administració, tens les de guanyar. Però la gent li fa molta mandra, això, d'agafar un advocat. S'estima més, bueno, són 200, 300, 400 euros, és igual, no sé què, no sé quant. Bueno, pues no. Ni que siguin 50 euros, són teus. Com ho guanyaràs, et retornaran els diners a l'advocat.
Combativa i resolutiva, Mònica Xufré vol anar per totes per recuperar el que és seu i critica el paper de les administracions, en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, amb la seva interlocució amb els ciutadans.
O el ciutadà es comença a rebel·lar contra això, o cada vegada ens escanyaran més. Mireu que cada vegada és més difícil la interlocució amb l'administració. O sigui, cada vegada et administraves. És com intentar anar a parlar amb un ministre.
El propi Ajuntament, el gener del 2023, va canviar la normativa davant de la sentència judicial. Però també hi ha molts dubtes si l'actual normativa s'adequa a la llei.
David Neila, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres abogado de la plataforma que agrupa a los afectados por las multas de las zonas de bajas emisiones en Barcelona y su área metropolitana. El Ayuntamiento dice que quedarán sin efecto unas 140.000 multas, quedan anuladas. Vaya chapuza, ¿no, David, en su tiempo?
Sí, la verdad es que esto ya lo adelantamos desde un principio, ¿no? De que la ordenanza de bajas emisiones, pues bueno, había algunas cositas que no se ajustaban a la legalidad y así lo reconoció luego la sentencia del TSJ de Cataluña, que finalmente fue confirmada por el Tribunal Supremo. Bueno, el Ayuntamiento ha ido jugando un poco con los tiempos, ha seguido multando aún con la sentencia publicada y luego encima, pues para tratar de legitimar de alguna manera todo el sistema de multas, aprobó una nueva ordenanza de bajas emisiones que todavía está vigente y que sigue multando. Y lo que, bueno, todavía no se escucha mucho en los medios, que creo que quizás serás de los primeros en escucharlo, es que, bueno, en breve tendremos ya una segunda sentencia que determinará si esta nueva ordenanza se ajusta o no a derecho. Entendemos que no. Entonces, pues podría ser un nuevo varapalo y todavía se tendrían que devolver muchísimas más multas. Yeah. Así que, pues bueno, una detrás de otra.
Claro. ¿A qué vehículos afectaba y cuáles eran las pegatinas que en fin, que estaban incorrectas y que finalmente, bueno, pues ha dado la razón a los afectados en contra del Ayuntamiento?
Bueno, a ver, en general, te hablo.
Sí, en general, no.
Los vehículos, como sabe todo el mundo, contaminantes, sí. No pueden entrar por la zona de bajas emisiones.
¿Pero qué etiquetas eran en concreto? ¿Las C?
¿Qué etiquetas eran en concreto? No me acuerdo ahora. No. Estoy ahora con otros temas.
Bueno, pero el perfil, por ejemplo, de la gente damnificada, de tus clientes, que eran autónomos, eran particulares, ¿a quién perjudicaba más?
Eran autónomos, muchos eran particulares, personas que se tenían que desplazar sí o sí con el vehículo y que no tenían alternativa de transporte público, ¿vale? Mucha gente pues trabaja en zonas industriales, en polígonos o en diferentes lugares que no llega al transporte público. Y claro, no tiene alternativa. Y claro, mucha gente ha recibido muchísimas multas. Entonces, pues lo que comentabas del problema este del etiquetaje, pues también quedó reflejado en la sentencia, ¿no? De que hay vehículos más antiguos que no tienen permitido entrar en la zona de bajas emisiones, que contaminan menos que los vehículos que sí que pueden entrar y que pueden ser diésel. O sea, son cosas que no cuadran.
No acaban de entenderse. Claro.
Exacto.
David, los que han pagado, ¿se les devuelve la multa o solamente se deja de comunicar que han sido sancionados? ¿Cómo queda el tema? ¿Los que han pagado no se les devuelve el dinero o no?
Vale, hay muchos que se devuelven el beneficio, ¿vale? Y otros que si no hacen un escrito no se les va a devolver la multa, ¿no? Aquí el ayuntamiento dice que va a devolver, pero también hay que ser un poquito proactivo e interesarse, ¿no? En función del plazo en el que le hayan puesto la multa a una persona, pues va a depender si va a ser más rápido, si el ayuntamiento actúa de oficio o si tienes que pedirlo expresamente. Luego, aparte, también están las personas que han puesto un recurso, ¿vale? Entonces, bueno, depende de cada caso. Hay unos que sí que les devuelven, otros que no. Y a los que no, pues tenemos que hacer un recurso.
¿El importe de las multas aproximadamente cuál es, David?
El importe de las multas, pues son unos 100 euros.
100 euros. Bueno, pero sí, si vas acumulando diferentes multas, pues al final se hace un pico importante, ¿no?
Claro. Lo importante es que a quien les pongan estas multas que hagan un recurso, que sea un recurso administrativo para mostrar disconformidad, porque próximamente, como salga la nueva sentencia que también anule la ordenanza en vigor, pues ya va a ser una bomba y se van a tener que devolver todas al final.
Aquí en concreto, esto afecta a unas 140.000 multas, se hablaba al principio, en esta segunda parte, esta segunda sentencia que estáis esperando, también afectaría a una gran cantidad de conductores, autónomos, particulares afectados. David, ¿tienes constancia de ello o qué?
Sí, yo me imagino que la gente ya va tomando conciencia de que, ostras, pues si se van poniendo multas, tiene que buscarse alternativas. No será un grueso tan amplio de población, pero también, bueno, imagínate, cada día van poniendo multas, si se acaban anulando, y claro, son desde que se anuló la zona de las emisiones hasta que salga la sentencia, pues van a pasar bastantes meses todavía.
¿Consideras que habéis ganado una batalla al ayuntamiento y no la guerra, o estáis a punto de ganar la guerra también?
Es que es muy difícil, porque cuando haces esto, ya has visto lo que ha pasado, que aunque ganes en los tribunales, el ayuntamiento aprueba una nueva ordenanza, la publica, entra en vigor, luego haces el recurso. Imagínate que ganamos, ¿qué van a hacer? ¿Van a publicar una tercera ordenanza? Es imposible ganarle la batalla. Pero bueno, al menos los tribunales, pues sí que entendemos que ha habido justicia a nivel judicial, porque bueno, a veces hay sentencias que es para
En fin, la manera correcta de hacer las cosas es pues eso, hacer bien las cosas, hacer bien las leyes, las normativas, y luego te evitas conflictos judiciales de esta manera, que acabamos al final pagando, pues, todos los ciudadanos que pagamos impuestos. David Ney, el abogado de la plataforma que agrupa a los afectados por estas multas en zonas de bajas emisiones, explicarnos cómo está la situación ahora y lo que se acerca también, una segunda sentencia que también podría anular esta nueva normativa que puso en marcha el Ayuntamiento de Barcelona para seguir sancionando el tema de las bajas emisiones. David, muchísimas gracias y buenas tardes.
Nada, buenas tardes.
Doncs seguirem molt atents a tot aquest conflicte que afecta les multes per les zones de baixes emissions, amb aquest anunci que feia aquest advocat, referides a que possiblement ben aviat hi hagi una segona sentència referida a aquesta zona de baixes emissions que encara continua vigent amb les reformes que hi va introduir l'Ajuntament de Barcelona. Arriba ja el moment de fer una aturada per publicitat i després t'explico una història mèdica amb un final feliç, però que, en fi, té la seva història i intrahistòria, que la Mar Puerto ens ho explicarà. Serà d'aquí dos minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
La palabra ladrón puede significar 2 cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa 2 cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Buenas. Oye, que he salido antes y me he venido al Corte Inglés para hacer la compra. Tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, ya sabes. A ver, mira, estoy viendo que las pizzas Dr. Edgar las tienen. Y el lavavajillas a máquina Fire All in One que nos hacía falta. Bueno, pues mira a ver si necesitas algo más, que un 50% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos, tengo fiebre.
No, no, Carlos, no sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, no, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara la Mar Puerto ens explica una història amb final feliç, com en deia fa un parell de minutets. Es tracta d'una nena de 4 anys que va al dentista, això va passar a Barcelona, i va acabar a l'Hospital de Sant Joan de Déu amb una agulla clavada al cervell. Com van anar els fets, Mar?
Sí, la menor havia anat a un dentista de Barcelona perquè li tractessin una càries, però l'agulla de l'anestèsia se li va quedar clavada i li va arribar fins al sistema nerviós. Segons l'hospital, va ser una cirurgia sense precedents, d'allò més complicada, i la mare fins i tot deia que es va espantar quan en un primer moment van veure que treien la xeringa de la boca de la nena i que no hi havia cap agulla. De fet, diversos dentistes van intentar extreure-li, però com més la tocaven, més s'enfonsava. Després de 2 nits ingressada, van poder operar la nena i la intervenció va ser molt més llarga del que s'esperava perquè l'agulla s'havia colat per un dels petits orificis per on passen nervis i artèries, pel qual encara era més delicada. No obstant això, i després d'extreure-li amb una petita incisió al costat dret del cap, la menor va continuar ingressada una setmana més, però no li ha quedat finalment cap seqüela excepte la cicatriu. Això sí, el seu cas és excepcional.
Final d'aquesta història, amb final feliç. D'aquí una setmana celebrarem Sant Jordi, una de les jornades més boniques en tots els sentits, però que aquest any arriba envoltada de polèmica entre els paradistes dels llibres. I és que la Cambra del Llibre i l'Ajuntament de Barcelona han decidit que a partir d'ara, per col·locar una parada de llibres, s'ha de pagar una taxa que va dels 96 als 486 euros en funció de les dimensions d'aquesta parada. La mesura ha posat en peu de guerra les editorials i llibreries més petites, que ho veuen com una mesura per invisibilitzar. D'aquí un moment els escoltarem. Abans, darrere COPE en Catalunya i Andorra, hem escoltat les explicacions de la Cambra del Llibre amb qui ho heu parlat, Iker Vegas.
Doncs hem parlat amb l'Eric de l'Arco, president del Gremi de Llibreters, que ha destacat que l'objectiu d'aquesta decisió és ordenar la Diada de Sant Jordi. I és que l'organització logística arriba als 200.000 euros, cost que fins ara assumia íntegrament el Departament de Cultura. Per al gremi de llibreters, aquest cost ha de ser corresponsable, ja que tots treuen rèdit econòmic, tot i que afirmen que aquest copagament no afectarà el caràcter popular que caracteritza la festivitat.
Sant Jordi sempre ha tingut un caràcter, el que ells defineixen com popular, que és això, que la ciutat surt al carrer i no només surten les llibreries i els floristes i els editors, sinó que surt tot el conjunt de l'associacionisme,
sí.
És que això no desapareix.
Segons el gremi, és una mesura que ja es volia prendre des de fa anys, ja que la voluntat d'implementar el model de copagament en aquesta festivitat està sobre la taula des de 2017. Parlant de la pandèmia, es va aturar per no ofegar més el sector.
Tot això que ve per la pandèmia, és a dir, la pandèmia crea una nova situació que no, ningú s'havia atrevit a tallar Passeig de Gràcia i tallar tota la ciutat el dia de Sant Jordi. Ara estem tallant tota la ciutat per la meitat, amb un dimarts.
Tanmateix, la mesura no ha estat ben rebuda a les diferents llibreries editorials, provocant un malestar general al sector. Un dels fets que ha agreujat més la situació ha estat que la majoria se'n van assabentar d'aquesta decisió a través de la premsa, no directament. Un error que ha reconegut el propi president del Gremi de Llibreters.
Nosaltres no ens vam poder negar, com a cambra del llibre, a dir, ho trobem adequat. El nostre error, no comunicar-ho bé als nostres associats i no acabar-ho de comunicar bé en el moment que havíem de fer-ho al conjunt del món del llibre. Aquí sí que vam fallar.
Aquesta decisió de copagar la Diada ha fet que més de 100 entitats i escriptors hagin presentat un manifest on s'afirma que es tracta d'una privatització de la festa. En aquest document també es critica la delimitació d'un espai central privilegiat i la centralització que buida d'activitats als barris i altres ubicacions històriques, com ara les Rambles.
Saludo ara a l'Ibai Sanz, que és editor de Descontrol Editorial. Ibai, molt bona tarda.
Bona tarda.
Tema de Sant Jordi, les paradetes dels llibres. Aviam, no hi ha marxa enrere i tots els que vulguin posar una parada de llibres haureu de pagar segons aquest acord que van arribar a l'Ajuntament i la Cambra del Llibre. Com està la situació a dia d'avui, aquest dilluns, dia 15 d'abril?
Doncs el cas d'això és que el tema del pagament sobretot està centrat en el que està considerat els espais professionals, que són la Superilla del Llibre i els carrers dels voltants i la Rambla. I sí que és veritat que hi ha una opció que és de no pagar demanant una instància a través de l'Ajuntament, però que et dona lloc a la perifèria d'això de la Superilla del Llibre.
Clar.
I que les condicions són molt diferents. O sigui, hi ha una segregació entre professionals i no professionals decidida per la Cambra del Llibre i així que bueno, per un costat desvirtua el que ha sigut històricament la Diada de Sant Jordi i per una altra banda que exclou a molta gent que històricament aprofitava aquest dia per mostrar el que fa.
Queda pràcticament una setmana per Sant Jordi. En el teu cas, tu tens el teu editorial, teniu parada assignada o encara no? Ibai.
Nosaltres tenim parades d'aquestes que ha otorgat l'Ajuntament, que estan a fora d'aquests espais professionals al centre de la ciutat, i que són parades d'un parell de metres sense possibilitat de posar carpa ni de materials promocionals com un roll-up o altres així. I estarem a la plaça comercial al Born. I després també hem aconseguit generar sinergies amb altres espais i llibreries de la ciutat i estarem també a l'Avinguda Mistral amb la gent de l'Espai Crisis, una llibreria que està al carrer Florida Blanca. Però fora de la dinàmica aquesta
imposada
per la Cambra de la Cambra del Llibre.
Clar. Sou molts els afectats, heu fet pinya al voltant que se us considera també uns integrants, uns participants de la Diada de Sant Jordi, que és molt important per totes les editorials, i vosaltres que sou petits encara més, no?
Sí, a veure, també direm que no és la panacea, Sant Jordi el pot salvar el mes, però no ens salvarà l'any, com amb d'altres que sí que aposten només per el rotllo de les novetats per Sant Jordi i que sí que els hi pot suposar doncs, el sou dels seus treballadors durant 2 o 3 mesos. I en aquest cas sí que som moltes les persones i entitats i editorials i llibreries que ens hem vist afectades. Per un costat, perquè hi ha gent que s'ha vist obligada a pagar per poder muntar i d'altra que s'ha vist directament exclosa. Hi ha molts ateneus, casals, esplais, organitzacions diferents que aquest any doncs, ho tindran una mica més complicat per poder estar al carrer amb una parada amb llibres i mostrant el que fan, perquè no tindran la possibilitat de fer-ho.
El fet de que no esteu inclòs dins d'aquesta gran illa de Sant Jordi és perquè s'ha de pagar una quantitat, una taxa, no? De quin marge de taxes estem parlant, Ibai?
La nota que va treure la Cambra del Llibre en el seu moment era que una parada de 6 metres costa uns 100 euros, aprox, i una d'entre 18 i 24 metres, uns 500 euros. Mm-hmm. Això, per la gent que no està gremiada, per la gent que sí que està gremiada, hi ha un descompte d'un 20% d'aquest preu que t'acabo de comentar.
Això vol dir que la Cambra vol que us agremieu, no? Okay.
Bueno, lo que vol dir és que estan imposant una deriva finalitzadora del que seria una diada de festa major del llibre, que, bueno, amb ells ja els hi va bé, que si hi ha gent que no pot pagar i no pot muntar, pues, llibres que no vengui una altra gent, pues els vendran ells.
Ja. Teniu, Ibai, per això la sensació de que us volen treure visualització o què? Enviant-vos a la perifèria del Sant Jordi.
Bueno, una mica sí, perquè el que prima aquí és el centre i els espais aquests professionals, que és on estarà tota la gent que està agremiada i que ha seguit la corda del pagament per parades d'una manera acrítica i sense ningú debat previ ni res, i que la resta de gent, doncs, òbviament, estarem als marges, però que també ja et dic que estem una mica acostumades a ser-hi.
Ja. Ibai, acabem ja això. Aquest any sembla ser que no té ja volta de full. De cara al Sant Jordi del 2025, creieu que es pot donar la volta a la situació o ho veus complicat?
A veure, les declaracions que ha fet el president del Gremi de Llibreters els últims dies diuen que el pagament ha arribat per quedar-se. Nosaltres volem pensar que se li pot donar la volta i que tenim la capacitat de construir una manera diferent de fer les coses i intentar recuperar el caràcter popular d'aquesta festa que és Sant Jordi.
Molt bé. Doncs, Ibai Sanz, editor de Descontrol Editorial, gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé el Sant Jordi, tot i que us hagin desplaçat una mica del centre neuràlgic de la diada, però segur que és un dia important per tothom i ho serà també per vosaltres. Ibai, moltíssimes gràcies i bona tarda.
A vosaltres.
Aquesta és la sintonia d'Esports Cope. Això vol dir que està aquí al meu costadet el Joan Ballera. Què tal, Joan?
Molt bé, Carlos.
Aviam, tenim Champions aquí a tocar, demà mateix sí. Altre cop,
Gran partit, Demà partit de tornada dels quarts de final de la Champions, Barça-PSG. Per tant, farem la prèvia del partit, escoltarem a Xavi i a Pedri, que ja han parlat aquest matí. Ja està aquí l'equip de Luis Enrique, parlarem de l'Espanyol, que després d'empatar 0 al camp del Leganés torna a sortir de la zona d'ascens directe. El Girona va perdre també 3-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Està, però, a 8 punts encara de distància de l'Atlètic Club de Bilbao. I estarem a les instal·lacions ja del Tennis Barcelona, perquè ha començat el Godó, que recordem, al final sí compta amb la presència de Rafa Nadal, però no amb la d'Alcaraz.
Molt bé, tot això d'aquí, a les 3 i 5 minutets. Bon programa, Joan.
Gràcies.
I avui la Mar Puerto, al capdavant de la Linterna. Què tal, Mar?
Molt bona tarda.
A llibres, al Sant Jordi, amb polèmica, ja ho parlàvem amb el llibreter, però tu ho abordaràs des de la vessant de les Roses amb algú molt especial, no?
Exacte. Parlarem amb un estudiant de publicitat que té una paradeta de Sant Jordi i veurem com viurà aquest any que les paradetes siguin, doncs, de pagament.
Molt bé.
I també parlarem de les zones de baixes emissions i com podem reclamar aquest import de les multes de les zones de baixes emissions després de les sentències judicials i del Tribunal Suprem.
Molt bé, tot això i més a les 7 de la tarda a la Linterna Cope Catalunya Andorra amb el Marc Puerto. Bon programa, Marc.
Igualment.
Migdia Cope continua. Pilar García Muñeta, segueix explicant tot el que t'interessa.